Soc en Dante Maschio, soc ambientòleg de formació i membre d'Enginyeria Sense Fronteres. El que m'ha cridat a participar d'Enginyeria Sense Fronteres és la defensa dels drets humans, vinculades també a la defensa de la justícia ambiental global. L'estudi, no, de les ciències ambientals em va cridar i apassionar la vinculació que té amb l'aigua, no, entenent l'aigua com un bé comú, i vaig estudiar a Girona, que té un campus de l'aigua molt potent i on hi ha un ecosistema acadèmic i social relacionat amb l'aigua molt potent, no? Des d'allà, i gràcies a ESF, em vaig vincular a Aigües Vida, una plataforma que es troba a Girona i amb qui he pogut aprendre i formar part de les lluites per la gestió pública i la defensa de l'aigua com a bé comú. L'aigua al final és un bé comú en disputa i en funció de com s'entengui l'aigua es generen fonts de conflictes. No? És a dir, es pot entendre l'aigua com un dret humà, com un bé comú o com un bé econòmic, però són enteses que generen conflicte, no? Perquè una està en disputa amb l'altra i perquè la forma d'entendre-la és molt diferent l'una amb l'altra. Sí que és cert que a nivell global, i encara avui dia, doncs, predomina una entesa de l'aigua com a bé econòmic, i això es cuina sobretot amb el consens de Washington, els acords de Bretton Woods, les primeres conferències de finançament de Nacions Unides, no? Per exemple, els acords de Bretton Woods es creen arran d'una conferència sobre finançament de les Nacions Unides i allà es creen les primeres institucions financeres internacionals com el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional, i allà es crea un marc macroeconòmic, no? Que és el que avui dia impera i que segueix la doctrina capitalista global, no? On interessa sobretot el rendiment econòmic, interessa que no hi hagi un deute extern, interessa la liberalització de l'economia, i evidentment doncs, tot això ha tingut una influència, no? Des d'on es cuina, no? És a dir, totes aquestes polítiques macroeconòmiques es cuinen als Estats Units i per tant s'agafa el dòlar com la moneda de canvi, i des d'allà, no, aquestes institucions financeres doncs, pretesament ajuden al desenvolupament econòmic dels països més empobrits. No? És a dir, és un colonialisme 2.0. No? Si el primer colonialisme venia basat en l'expropiació de recursos, no, aquesta descoberta d'Amèrica Llatina com si abans no existís o no hi haguessin comunitats, doncs la colonització 2.0 té molt a veure amb la imposició d'un model econòmic sobretot cuinat i utilitzant com a laboratori doncs, molt concretament Amèrica Llatina. No? I el consens de Washington doncs, és el que segueix els acords de Bretton Woods. No? Els acords de Bretton Woods imposen el dòlar com a moneda de canvi, creen el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional, i davant els impactes de la Segona Guerra Mundial, davant de la crisi del petroli dels 80, i per tant, davant de la dificultat, no, dels països del sud global per sanejar el deute, no, perquè evidentment si ells acudeixen a crèdit i aquest crèdit se'ls dona amb dòlar i hi ha inflació, no, perquè hi ha una crisi econòmica que ve de la Segona Guerra Mundial i ve de la crisi del petroli, doncs evidentment aquests països tenen un problema. No? I aquí el consens de Washington, el que s'aprova, són els plans d'ajustament estructural. No? És a dir, polítiques que imposen aquestes institucions financeres, aquests bancs mundials, a canvi de donar aquest crèdit. No? És a dir, jo com a banc et dono un crèdit, però tu com a país m'has d'assegurar que implementaràs un seguit de polítiques encaminades a reduir el teu deute extern. No? Mai es planteja cancel·lar el deute extern. No? El deute extern és algo que s'ha de sanejar per sobre de tot. No? Per tant, jo com a institució financera i com a banc, no? Sobretot bancs occidentals, no? amb molta influència d'Estats Units, de potències econòmiques mundials, doncs imposen un seguit de polítiques a canvi d'aquests diners. I amb l'aigua, això té una vinculació molt, molt directa, no? I ho hem vist, per exemple, a Amèrica Llatina es va utilitzar, com deia, com un laboratori per donar aquests diners a canvi de privatitzacions, no? I per exemple, el BID, no? El Banc Interamericano, no? De Desarrollo, del 90 al 2002, 2006, el 66% dels diners que donaven condicionaven la privatització, no? És a dir, concedien diners pretesament per desenvolupar l'economia, no? del país, l'estat del benestar, però a canvi exigien la introducció de certs operadors privats, no? I en aquest sentit, la majoria d'operadors privats són operadors del nord global, no? Moltes multinacionals franceses, espanyoles, i això evidentment doncs, ha condicionat el panorama de la gestió de l'aigua a nivell global, no? És a dir, s'utilitza certs, no? Pretesament certes crisis, la crisi de l'aigua, la crisi del deute, la crisi post-Segona Guerra Mundial, per introduir un model econòmic que al final no ha ajudat al desenvolupament d'aquests països, no? Perquè 10 anys més tard, per exemple, a Amèrica Llatina, més de la meitat dels contractes, no? que es donaven amb empreses privades els cancel·laven, no? I la majoria d'ells tornaven a recuperar la gestió pública de l'aigua, no? És a dir, aquesta privatització no ha funcionat, no? I que inclús, no, aquests indicadors macroeconòmics que utilitzen, com el PIB, tampoc no milloraven, no? A Amèrica Llatina el PIB als anys 2000 no millorava respecte als 90, no? Després de tots aquests ajustaments econòmics. Llavors, aquestes polítiques han demostrat ser fallides, però evidentment doncs, han generat un precedent en el qual avui es basa l'economia capitalista global, no? Perquè evidentment darrere d'aquestes polítiques hi ha l'enriquiment d'unes elites, no? d'unes multinacionals concretes, uns països concrets, no? I això és el que avui dia impera malauradament amb la gestió de l'aigua i amb tants altres béns comuns.
Ja, aquestes institucions, en el fons, el seu objectiu ho compleixen perfectament. No? Els resultats per la societat en general són nefasts, són dolents, però en el fons el seu objectiu de privatitzacions, estan fent el que estan obtenint el resultat que estaven buscant.
No? Exacte.
Jo crec que ha sigut així. No?
Han sigut exitosos en el sentit que han imposat el mantra neoliberal. Sí. No? Fa molts anys es pensava que la privatització era la solució, no? Perquè sempre s'havia entès que l'administració pública és ineficient, que hi ha corrupció, que no pot oferir uns serveis transparents, amb unes tarifes ajustades, que no tenen capacitat d'invertir, i es venia la privatització, no? La introducció de multinacionals i empreses privades com a operadors amb capacitat d'introduir inversions fresques, amb capacitat de revisar les tarifes, amb capacitat de deixar de dependre de l'intervencionisme públic, no? Però molt més tard hem vist que això no és així, no? De fet, totes aquestes polítiques, no, d'ajustament estructural que imposaven la introducció d'empreses privades, molt més tard, diferents investigadors, diferents universitats, inclús els propis organismes que ho impulsaven, com el BID i com el Banc Mundial, han afirmat que la privatització no funciona i que no ha solucionat els problemes socials i econòmics que els països tenien. I molt en concret, no han tingut la capacitat d'invertir que havien promès, no? Per tant, són fal·làcies, però encara avui dia imperen, no? A Catalunya, a Espanya, veiem que davant dels debats, no? de recuperar la gestió dels serveis públics, molt sovint encara impera aquest mantra de que la inversió privada és fresca, és molt més elevada de la que tenen els estats, no? I al final les dades, no? Les experiències empíriques ens demostren que això no és així, no? La privatització ha fallat, no? Ha sigut un fracàs a Amèrica Llatina, també ho ha sigut a Espanya, a Catalunya i arreu del món, no? I per tant, avui dia ens trobem que l'evidència ens diu que aquest model no funciona, no? Però evidentment hi ha molts interessos al darrere que són els que els perpetuen.
Podries donar-nos dos o tres exemples concrets Amèrica Llatina d'aquestes polítiques nefastes d'aquests ajustaments estructurals, no? Que estaves explicant?
Sí. Mira, un cas molt concret va molt vinculat amb els tractats de lliure comerç, no? Que són aquestes polítiques també que venen dels acords de Bretton Woods, el consens de Washington, no? Que imposen acords comercials, no? I molt sovint són firmes, no? Entre estats i empreses, i molt sovint quan l'empresa veu vulnerats els seus drets econòmics, no? O veu perjudicat el seu benefici industrial, doncs ataca l'Estat. I això ho hem vist, per exemple, a Buenos Aires, no? on l'empresa matriu de Suez, no? que era la matriu d'Agbar en el seu moment, porta el CIADI, no? que són uns tribunals no públics, són uns tribunals d'arbitratge entre empreses i estats, que venen donats per aquests tractats de lliure comerç, denuncia l'Estat a pagar una milionada de diners pel simple fet de que l'Estat, no? de que el país d'Argentina, no? i Buenos Aires van rescindir el contracte. Per què? Perquè el contracte no va ajudar a una major cobertura del servei d'aigua i sanejament. No? És a dir, entren empreses privades amb la hipòtesi de que ajudaran a que la gent tingui accés a aigua i sanejament, però el que es va veure a Buenos Aires és que les tarifes pujaven més d'un 100%, no? És a dir, s'inflaven a cada regió diferent, però pujaven moltíssim les tarifes i alhora la cobertura del servei disminuïa. Per què? Perquè als operadors privats no els interessa allargar el servei, per exemple, en regions on la població no pot pagar l'aigua, no? És a dir, en les perifèries. I això també té molt a veure amb per què aquestes polítiques es cullen a Amèrica Llatina com a laboratori, perquè Amèrica Llatina té molta aigua, perquè Amèrica Llatina, en comparació amb Àfrica, és un continent que prosperava, no? i que, per tant, hi havia rendibilitat econòmica. No? És a dir, aquestes empreses sempre han buscat el benefici, no? i per això han anat a Amèrica Llatina. Tenim altres exemples. No? Per exemple, nosaltres hem analitzat des d'Enginyeria Sense Fronteres el cas d'Aigües de Barcelona, per exemple, a Colòmbia, no? a Cartagena d'Índies, molt en concret, no? on aquestes empreses s'aprofiten de marcs regulatoris i normatius molt més laxes, no? per posar en marxa les seves operacions que van encaminades a engrandir el benefici industrial i econòmic. No? I un cas molt concret, per exemple, és la construcció d'un emissari submarí. No? És a dir, Aigües de Barcelona, aquí a Catalunya, Espanya, Europa, està obligada a depurar l'aigua, no? perquè tenim normativa que ens ho exigeix. Però molt sovint tenen models de gestió a Amèrica Llatina i altres llocs del sud global on la normativa és molt més laxa i, per tant, per exemple, poden tirar l'aigua sense depurar al mar. No? I a Cartagena d'Índies el que hem vist és que aquest model d'operació ha causat la destrucció de les comunitats de vida de comunitats pesqueres. No? Evidentment, allà tenim comunitats que viuen de la pesca, comunitats que viuen del turisme, i aquests vessaments, no? amb un emissari submarí al Carib, això ha destruït aquests ecosistemes i aquestes economies vitals. No? I això s'ha denunciat també que aquests projectes no han tingut en compte la consulta prèvia, no? perquè evidentment tocaven projectes de vida de comunitats indígenes, i a Amèrica Llatina doncs, tenim uns acords que diuen que quan es fan projectes econòmics s'ha de consultar prèviament a les comunitats si volen o no aquests projectes, i Aigües de Barcelona s'ha saltat aquests procediments, no? i s'ha aprofitat molt sovint de marcs polítics molt febles, no? on a través de portes giratòries, a través de marcs febles han pogut imposar els seus models de gestió. També ho hem vist a Mèxic, al Xile, hi ha molts casos, no? La guerra de l'aigua a Bolívia, a Cochabamba, no? és un cas molt sonat, hi ha pel·lícules que s'han fet, no? on una empresa, un consorci privat liderat per Odebrecht, privatitza l'aigua, no? genera un increment tarifari desproporcional, la ciutadania es revolta, no? i finalment l'Estat decideix també rescindir el contracte, però evidentment amb unes costes a nivell de vides humanes molt elevades. No? Per tant, tenim casos empírics, no? i també els tenim aquí a Catalunya, a Europa i arreu del món.
Vindria de gust explicar una mica aquests vincles entre Agbar i Suez Veolia. No? Agbar és una societat catalana, crec, o era, i Suez Veolia és més aviat francès o francesa. Què ha passat amb aquestes... Bueno, si vols fer una
punta. Sí. Bé, Agbar és la Societat General d'Aigües de Barcelona, que és una empresa que es funda als voltants dels 1870, aproximadament, a Bèlgica, i 4 anys més tard comença a operar a Barcelona, no? Sempre aquí a Barcelona hem tingut un model de gestió privada, hi ha hagut aquest moviment, no?, d'una empresa fundada a Bèlgica que arriba a Barcelona i que molt més tard la compra una matriu multinacional francesa, que és Suez, no? Que alhora, no?, més tard, durant el Covid, Veolia, que és la primera multinacional privada d'aigua del món, també francesa, li fa una OPA, una oferta pública d'adquisicions, no? És a dir, en moments de crisi les empreses privades es fusionen per conservar beneficis, no? I a la pràctica, avui dia, Agbar, no?, aquesta Societat General d'Aigües de Barcelona, penja de Veolia, no?, que seria la matriu, que és la multinacional privada més gran del món, no? Per tant, són empreses que formen part del mateix grup empresarial i que entre elles controlen pràcticament tot el mercat privat català, espanyol i gran part del mercat mundial, no? I té molt a veure, no?, el que parlàvem abans, no? Són empreses d'aquí, no?, d'Occident, del nord global, que han imposat models de privatització i de neoliberalisme arreu del món, no?
No ho sabia, això de que venia inicialment de Bèlgica, sí. Agbar, i diguéssim, la gran seu central de Veolia, on hi ha una seu que seria la seu central, o és...
És francesa.
Sí, bueno,
sí. Sí, evidentment aquestes empreses tenen una seu, no? Però operen arreu del món, no? I molt sovint s'aprofiten, no?, d'aquest model, no? Jo tinc una matriu, però tinc filials, no? I de vegades les filials cometen atrocitats, com hem vist amb filials d'Agbar, no?, al sud global, Aquacar, Aguas Andinas al Xile, Aguas de Saltillo a Mèxic, no? Però d'aquesta forma s'esgrimeixen de la responsabilitat que té l'empresa matriu, no? Perquè al final la responsabilitat nosaltres la posem a les esquenes de l'empresa matriu, no?, que és la mateixa i que és on es decideixen aquests models empresarials d'arreu del món. Jo crec que el quid de la qüestió és el que et comentava, no? És a dir, aquests diagrames d'inversió, de participacions a nivell d'accions, no?, té molt a veure amb la capacitat que aquestes empreses tenen d'esgrimir-se de responsabilitats, no?, quan ataquem a certes empreses, no?, que nosaltres volem atacar l'empresa matriu, no?, que és allà on es cuinen aquestes polítiques, és allà on es decideixen aquests models empresarials, i molt sovint aquestes cadenes, no?, globals de funcionament fan que l'empresa matriu, no?, que en aquest cas avui dia seria Veolia, però en el cas català i espanyol seria Agbar, queden esgrimides, no?, de responsabilitat. I alhora també el que avui dia impera és un model de partenariats públic-privats, no? És a dir, avui dia no està ben vist, no?, que amb l'aigua l'operació la faci una empresa 100% privada, i el que avui domina és la participació público-privada, no? És a dir, les empreses mixtes, no? Però aquestes empreses mixtes molt sovint són pitjors que les empreses privades. Per què? Perquè hi ha una part pública, ja sigui estat o administració o ajuntament, que fa de jutge i de part, no? És a dir, fa de jutge perquè és el regulador, no? És qui ha d'exigir a l'empresa actuar en favor de l'interès públic, ha de revisar tarifes, ha d'assegurar que l'empresa funcioni de forma diligent. Per això fa de jutge, però alhora fa de part, no? Perquè rep una part dels beneficis, perquè té una part de les accions de l'empresa i molt sovint rep un cànon, no? És a dir, quan una empresa privada, pública o privada, gestiona l'aigua, ha de pagar un cànon concessional a l'administració pública, no? I això molt sovint són diners que l'administració pública fa servir com a tribut finalista, no? És a dir, que no el reinverteix en el servei de l'aigua, sinó que l'utilitza per pagar altres serveis, no? I per tant, és una fórmula molt perversa, no? Perquè l'administració fa de jutge, però alhora és part d'aquest model empresarial, no? I és el model que tenim aquí a Barcelona i que és molt pervers i és molt difícil de fer entendre, no?, que és una privatització encoberta, no? I això és una forma de funcionar que tenen, no?, les empreses. Al final, la privatització avui dia no està ben vista, doncs anem a buscar fórmules de col·laboració pública o privada on jo com a empresa pugui seguir extraient benefici però no generi un malestar social, no? El capitalisme es transforma, no? Avui ho veiem amb les pràctiques de greenwashing, on el discurs empresarial està camuflat, no?, de polítiques sostenibles, polítiques verdes, etc, etc, però al final funcionant de la mateixa forma que sempre.
I no havia pensat aquesta pregunta, i des de Brussel·les, que quines bones noves, no, males noves.
Sí. Unió Europea.
Clar, a nivell d'aquestes polítiques.
Bé, la Unió Europea sempre ha tingut un paper ambivalent, no?, amb la gestió de l'aigua. Sí que és cert que a nivell legislatiu tenim la directiva Marc d'Aigües, que ha permès un desenvolupament normatiu molt vinculat, no?, a la qualitat ambiental, molt interessant, no?, que fa que els estats hagin de vetllar, no?, per la preservació dels ecosistemes fluvials. Hi ha hagut molts interessos, no?, quan la crisi del 2008, no?, la Troika, per privatitzar la gestió de l'aigua utilitzant precisament els plans d'ajustament estructural, no?, que era el que utilitzava el Consens de Washington, no?, i les institucions financeres per donar diners, no?, a països amb problemes, no?, com Amèrica Llatina, no?, i era jo et dono diners, però a canvi de diners privatitzo, no? La Comissió Europea això també ho ha fet amb Grècia, per exemple. Hi ha una crisi, tens un deute, anem a aplicar una política d'austeritat, no? Per tant, anem a privatitzar les empreses públiques d'Atenes i de Tessaloniki, no?, molt en concret. Allà s'han trobat amb uns sindicats, no?, les empreses públiques, molt fort i molt combatent, i per tant, això no s'ha aconseguit, no? Alhora, a Europa, la societat civil, vam impulsar una recollida de firmes, la primera iniciativa ciutadana europea, va ser la Right to Water, el dret a l'aigua, que va recollir més de 1,8 milions de signatures per exigir a la Comissió Europea i al Parlament Europeu que reconeguessin l'aigua com a dret humà, no? Després de molts anys, no, batallant com això prosperava, l'únic que hem aconseguit és que a una directiva molt tècnica, que és la directiva d'aigua potable, s'introduís en un article que l'aigua és un dret humà, no? I que, per tant, s'ha de batllar per garantir el seu accés, sobretot en el gruix de població en situació de vulnerabilitat econòmica. Això al final el que fa és que els estats membres han de transposar les directives i en la seva legislació interna, no? I per tant, Espanya, per exemple, això també ho ha transposat. Això, evidentment, aquí a Espanya ens permet, no?, tenir una baza, no?, per exigir, no?, el compliment del dret a l'aigua, però evidentment no és el que demanàvem, no? Per tant, com deia, és ambivalent, no? Vam fer una ICE, no?, una iniciativa ciutadana europea, perquè vèiem, no?, que la Comissió Europea tenia una tendència a privatitzar, no hem aconseguit el que volíem, hem tingut uns anys de relativa calma i ara el que veiem és que amb l'avenç de l'extrema dreta i la dreta i aquests governs molt conservadors, hi ha noves intencions de privatització, no? Fa poc es va aprovar el Blue Deal, no?, que és com el Green Deal, no?, que és, el Green Deal és més sonat, no?, més conegut. Doncs fa poc s'ha aprovat un Blue Deal molt encaminat a protegir l'aigua per a Europa, a protegir l'aigua per la indústria europea davant de les crisis d'escassetat. No només Espanya ha patit sequera, Itàlia també n'ha patit, França també, Alemanya també.
L'aigua d'on? D'Europa?
L'aigua d'Europa. L'aigua d'Europa. Per tant, aquest Blue Deal el que vol és assegurar l'aigua per a l'economia i a darrere, doncs, evidentment, hi ha polítiques de privatització, no? De nou, introduir actors privats, no? Noves formes de financerització que venen molt determinades també per influències de certes esferes de lobbies globals, no? Com la Comissió Mundial per l'Economia de l'Aigua, no? Que a l'última conferència de Nacions Unides el 2023, al març del 2023, va presentar un informe, no?, amb receptes econòmiques que van encaminades cap a la financerització de l'aigua, no? Què vull dir amb això? Que la situació, no?, dels diferents governs, no?, i com es reconfiguren amb les noves eleccions i amb l'avançament de l'extrema dreta també té un impacte en les polítiques de serveis públics com l'aigua i, evidentment, estem amb un ull a Europa perquè creiem que vindrà una nova una onada de privatitzacions. Ho hem vist també amb els Next Generation, no? Després de la crisi de la Covid, la fórmula que han tingut els estats per fer front a la reconversió, no? Aquesta reconversió econòmica que necessitàvem, ha sigut amb fons públics. Això ho celebrem, no? Celebrem que siguin els estats, no? que entre ells s'ajudin, no? I que sigui un estat, no? I no un banc qui financi, tot i que perversament després ja hem vist, no? com ha vingut aquest diner. Però el que vull dir és que amb aquests Next Generation també hem vist, no? com s'han impulsat agendes de col·laboració público-privada. No? Amb l'aigua hem vist, no? que la majoria de diners han anat a petar a empreses privades i, de fet, aquestes convocatòries dels Next Generation posaven com a condicionant els partenariats públic-privats, no? que precisament és el que fa molts anys hem vist que no ha funcionat, no? i que ha causat i ha empitjorat l'accés a l'aigua arreu del món. No? Per tant, seguim promocionant aquestes fórmules, no? de privatització i de col·laboració público-privada amb noves agendes, no? amb els Next Generation, amb el Blue Deal, i veurem què serà el següent. Aquí a Catalunya també veiem regions que són perifèries, no? són suds o són zones de sacrifici. No? Des d'ESF fa molts anys que veiem que el nord global, no? funciona com una màquina que extreu recursos, no? i deixa desgràcies, no? i països, no? que no són culpables, no? d'aquesta crisi climàtica i que alhora no tenen recursos per fer-hi front perquè els hem extret, no? aquests recursos. Però això també ho veiem aquí a casa nostra, no? Per exemple, amb la gestió de l'aigua a Catalunya i amb el que representa l'àrea metropolitana de Barcelona, no? que és el nucli que més concentra densitat de població en un territori molt petit, en només un 1% del territori català es concentra la major part de població i, evidentment, aquesta població té set i, evidentment, aquesta població té darrere activitats econòmiques que tenen molta set. No? I tal com s'ha construït aquesta àrea metropolitana de Barcelona, s'ha fet generant zones de sacrifici i generant desequilibris territorials. No? Ho veiem amb el Ter. Barcelona, prop del 30% de l'aigua que beu prové del Ter, no? Quan el Ter, els territoris, no? i comarques de Girona fa molts anys que exigeixen que necessiten aigua perquè el riu no té prou aigua, que necessiten aigua per desembocar els aiguamolls, que necessiten aigua per permetre l'activitat pagesa, que necessiten aigua per permetre l'activitat de certs nuclis poblacionals, no? i per tant, el model econòmic, no? i de desenvolupament de l'àrea metropolitana de Barcelona genera desequilibris territorials que en moments de sequera com l'actual i com el 2008 i com quan el PP, no? i el PSOE demanaven el Pla Hidrològic Nacional, també vam veure, no? amb les amenaces del trasbassament de l'Ebre. I avui dia ho veiem, no? el Col·legi d'Enginyers, diferents lobbies on darrere també hi ha Agbar demanen, no? de forma desesperada, interconnectar totes les xarxes, no? amb l'objectiu de donar aigua a Barcelona, que és la regió que més set té i que més set tindrà. No? I nosaltres el que demanem és parar maquinàries i pensar per què estem donant aquesta aigua a Barcelona. Barcelona necessita aigua. És just donar-li aquesta aigua a Barcelona a costa de generar impactes en la resta de territoris. Just dir que Terres de l'Ebre són insolidàries per no donar aigua quan Catalunya i Barcelona és molt insolidària quan no planteja que Terres de l'Ebre potser necessita una infraestructura ferroviària més forta o una infraestructura d'hospitals i CAPs més potent. Al final és un model econòmic, no? concentrat en grans metròpolis i amb l'aigua és molt visible, no? perquè l'aigua precisament és el limitant al creixement. Sense aigua i energia no hi ha creixement econòmic i en moments d'escassetat i crisi com la sequera veiem, no? aquests desequilibris territorials que sense una societat civil forta, sense una acadèmia forta i sense una administració pública forta és molt difícil de combatre, no? i per això des d'ESF, Aigües Vida i diferents moviments estem intentant, no? posar en valor una altra forma de gestionar l'aigua que no sigui posar més aigua al sistema en pro de d'aquest model econòmic, no? que ja hem vist que no funciona. La sequera que pateix Catalunya, que ni molt menys ha acabat i que dura més de 4 anys, des del nostre punt de vista, des d'Enginyeria Sense Fronteres, té molt a veure amb aquest model econòmic global. No? La crisi climàtica té uns causants molt concrets i unes responsabilitats molt concretes, que són aquest model econòmic, no? I aquestes multinacionals, no? que han exprimit fins a l'última gota, no? de recursos a certs territoris i que han generat desequilibris territorials i ambientals, no? I amb l'aigua ho veiem, no? És a dir, més enllà d'aquesta sequera i de que fa 4 anys que no plou com hauria de ploure, a Catalunya i a Espanya hi ha un desajust entre la disponibilitat d'aigua i la demanda d'aigua, no? És a dir, hi ha més demanda d'aigua de l'aigua que hi ha disponible al sistema, no? I això té molt a veure amb que hem donat més aigua de la que tenim per permetre un creixement a costa del nostre territori, no? I per això els rius baixen sense aigua, per això molt sovint veiem notícies que els cabals ecològics es vulneren, que els ecosistemes els hi falta suficient aigua, que no complim amb els estàndards de qualitat ambiental, etc, etc, no? I a darrere d'això també, doncs, hi ha un model de privatització, no? És a dir, amb la gestió de l'aigua aquí a Catalunya ho hem vist, no? Quan saltaven les alertes per la sequera, hem vist que hi havia una falta d'informació, que molts municipis no tenien ni idea de quanta aigua consumien, i això té molt a veure amb que han delegat la gestió de l'aigua a operadors privats, a multinacionals privades, no? Molt en concret a Agbar, no? que forma part de Veolia. I per tant, aquesta crisi ens ha fet veure que l'aigua és clau, no? Que l'aigua és un dret humà, que l'aigua és un bé comú i que no la podem delegar al sector privat perquè necessitem tenir les regnes de l'aigua, necessitem tenir el govern de l'aigua en les nostres mans, necessitem dades i necessitem actuar de forma ràpida. Quan hi ha gestió privada, el que mana és un contracte que segurament s'ha firmat fa 20 o 30 anys, no? I per tant, aquell contracte mana i per tant, en un moment d'escassetat, aquell contracte no permet invertir amb inversions que necessitem per reparar fuites, amb inversions per promoure aprofitament d'aigua pluvial, aprofitament d'aigua grisa, per promoure la permeabilització de les ciutats, no? per fer front, no? a aquesta crisi climàtica, amb inversions que tenen una gran rendibilitat social i ambiental, però no econòmica, no? I per tant, estar lligats a mans amb un model de gestió privada fa que no tinguem capacitat per invertir, capacitat ràpida d'actuar, no? Això ho hem vist, no? Ho hem vist a molts llocs del món i en moments de crisi creiem que la gestió pública és essencial, no? Per tenir accés a la informació i per tenir capacitat d'inversió per fer front a inversions que des d'un punt de vista econòmic no són rendibles, no generen un benefici, però sí que el generen des d'un punt de vista d'interès comú i públic. El canvi climàtic, l'aigua, de fet l'aigua és el bé comú que més es troba afectat pel canvi climàtic i les conseqüències les tenim en forma de sequeres, com les que estem patint, però també en forma d'augment de la freqüència i la intensitat de les inundacions, no? De pluges torrencials. I això, evidentment, ens obliga a reformular la forma que tenim de funcionar i a la forma que tenim de conviure amb el medi. I això creua amb l'urbanisme, no? Hem construït ciutats a sobre dels rius, hem asfaltat, no? camins, rieres, no? Zones agrícoles, no? que ens permetien filtrar l'aigua quan plovia, i ara ho veiem, no? La mínima que plou, les ciutats s'inunden, no? I el canvi climàtic el que ens està dient és que cada vegada tindrem més inundacions, no? Per tant, des de l'urbanisme necessitem adaptar les ciutats a aquest canvi climàtic, no? I per això les polítiques d'adaptació són fonamentals. També ho són les de mitigació, no? Reduir emissions de CO2, no? per fer que aquestes sequeres, no? aquestes inundacions siguin menys freqüents, però evidentment aquest canvi climàtic, no? aquestes sequeres i inundacions són el que estem vivint avui, són el que viurem amb més intensitat en el futur i per tant hem de reformular l'urbanisme, no? i la nostra forma d'entendre l'aigua i per tant el que hem de deixar de fer és el que fa molts anys que portem fent, no? que és construir en zones inundables. Fa anys que sabíem que passaria el que fa poc ha passat, no? a València, i per tant necessitem abordar debats incòmodes com segurament demolir zones inundables, no? és a dir, edificis, no? i cases que s'han construït, no? a prop dels rius, que fa anys pensàvem que aquestes inundacions passarien en una freqüència de 100 anys, però cada vegada passen de forma més constant, no? Per tant, si volem salvar vides, hem d'afrontar, no? aquesta reconstrucció. I això no vol dir deixar la gent sense casa, no? Això vol dir que l'administració assumeixi, no? que avui dia aquesta gent és vulnerable, no? que pot morir, com hem tingut amb les més de 200 víctimes, no, a la Comunitat Valenciana, i que per tant necessitem moure, no, aquesta gent, i necessitem repensar l'urbanisme, no, fent com deies, no, deixant de impermeabilitzar, no, les ciutats, i pensant en jardins, no, que tinguin aquesta capacitat de retenir i portar l'aigua al freàtic, no, perquè això alhora ens permet tenir els aqüífers plens, no, i utilitzar-los posteriorment. Hem d'entendre el cicle de l'aigua, no, i hem de posar les ciutats i la societat dintre d'aquest cicle de l'aigua. No, no podem tancar el cicle de l'aigua, i el que hem fet fins ara és tancar-lo, no? El Besòs, per exemple, fa temps que ha entès, no, que sense renaturalització les inundacions seran més fortes, i que sense renaturalització i polítiques que defensin el riu, la qualitat ambiental dels ecosistemes no millorarà, no? I alhora Barcelona, per fer front a la sequera, vol beure del riu Besòs, no? Vol que el riu Besòs sigui la nova Xeta de Barcelona. Per tant, necessitem cuidar el riu, no? Perquè és una simbiosi, no, entre riu i societat humana, i per tant això també implica no viure a prop del riu, això també implica no crear camins asfaltats, no? Això també implica crear zones on la ciutadania no pugui circular, no? I això, tant el riu Besòs com el Llobregat, està prosperant, no? Sobretot pel que ens imposa la directiva Mar d'Aigües, no? I les polítiques ambientals de la Unió Europea, no? Seguim un camí, però evidentment amb l'urbanisme és molt difícil creuar-ho, no? Què vull dir? Que l'AMB, no, els ajuntaments poden fer política ambiental de renaturalització, però fins que no hi hagi una planificació urbanística, no, que deixi de construir i que, sobretot, no, faci fora, no, a la societat que viu en zones inundables, aquests problemes seran tirites, no, com hem vist a València, no, perquè evidentment a València també hi ha polítiques de renaturalització, però que davant d'una dana com la que hem vist no són suficients, no, perquè, repeteixo, no podem viure en zones que sabem que són inundables, no?
És curiós, quan has dit planificació urbanística, com el creixement i el decreixement, vaig pensar desplanificació urbanística, no?
Exacte. Sí,
perquè, clar, la planificació normalment l'associem a, pues, això, a la invasió, bueno, encara que es podria fer una planificació vegetal, potser, o més en aquest sentit, no?
Sí, exacte. Hi ha dues visions, no? Hi ha la visió dominant fa uns anys, no, que era l'enginyeril, no, que és anem a contenir l'aigua, no, tinc un problema d'inundacions, doncs anem a fer un pantà, no, anem a fer una presa, no, que m'aturi aquesta aigua, anem a fer dics de contenció. Hi ha una altra visió, que és entendre que els rius necessiten fluir, que els rius necessiten créixer per 4, per 5 en moments puntuals, que és el cicle de l'aigua, que és el cicle natural de funcionament dels ecosistemes, i que la societat humana forma part d'aquests ecosistemes, i que per tant s'ha d'integrar i ha d'entendre com funcionen els rius, i que no és normal viure a 5 metres d'un riu, no? Perquè evidentment en moments d'inundació aquests rius s'inunden i això tindrà un impacte, no? Per tant, tenim dues maneres de funcionar, no? O bé continuar amb aquesta visió de que l'home pot dominar els ecosistemes i podem modificar el curs fluvial d'un riu, com ha passat a Barcelona, no? El riu Llobregat abans desembocava en un altre lloc, però hem mogut la desembocadura per construir el port i l'aeroport, evidentment amb molts impactes ambientals. Això ha passat també a València. A València, perquè ha afectat les zones sud? Perquè es va desviar el riu, perquè això no afecti a la ciutat principal, no? Que és València. És a dir, que aquest impacte, no, i aquesta visió enginyeril també genera impactes més avall, no, on l'home ja no té capacitat de planificació, no? I al final això ens demostra que el que hem de fer, i la forma més sostenible o resilient, no, de relacionar-nos, no, amb el medi, és entendre'l i saber que hi ha llocs que són perillosos de viure i que, per tant, no podem viure allà.
Sí, sí.
I això creua, si em permets dir-ho, amb la necessitat de replanificar, no, i de desconcentrar regions, no? És a dir, l'AMB té un problema, no? I l'AMB no pot deixar de construir en zones inundables perquè té un problema, no? Necessita més parc d'habitatge i no hi ha espai, no? Però per què no plantegem fer habitable la ruralitat arreu de Catalunya? Per què no plantegem que els serveis públics s'han de dotar també a regions rurals, no? Perquè la ciutadania que viu a la regió metropolitana o que se sent obligada a viure a la regió metropolitana perquè és on hi ha trens, llocs de treball, serveis, per què no movem aquests serveis també a les regions rurals i fem que la ciutadania pugui anar cap allà? No? És aquest canvi l'ha de promoure l'administració, i sense promoure el que generem són concentracions urbanes que generen impactes a nivell d'inundacions, impactes a nivell de demandes insostenibles perquè no hi ha prou aigua al territori, i llavors recorrem a trasbassaments, etc etc. No? És un model de planificació urbana molt ancorat a un model econòmic, no? que prioritza, no, aquestes concentracions, no, perquè a les empreses els interessa operar en aquests marcs densos de concentració, no, perquè és on més rendibilitat econòmica hi ha, és on més marge de benefici hi ha, perquè el meu servei públic no ha d'abastir una gran àrea, no, les xarxes són més compactes, tinc molta més gent, a sobre gent amb capacitat econòmica, no, que em pagarà les tarifes, etc etc. No, és hi ha tot un seguit d'interessos econòmics que fa que el canvi no prosperi. Nosaltres fa molts anys que demanem els aprofitaments, no, de les aigües no convencionals, sobretot les aigües grises i pluvials. L'aigua grisa és la que surt, per exemple, de la dutxa, que té una càrrega orgànica molt baixa i que amb una petita depuració in situ en un mateix edifici es podria reaprofitar per usos no potables. No? I hem de ser molt conscients que en una llar la quantitat d'aigua potable que necessitem és molt minsa, no? Només la necessitem per beure i per cuinar. La resta d'aigua no cal que tingui una qualitat potable, no? Per tant, aprofitant aquestes aigües amb una petita depuració in situ, podríem reduir el consum al voltant d'entre un 30 i un 40% en una llar, no? Per exemple, per tirar la cisterna del vàter, per netejar i per regar, no? Aquests usos. I el que veiem és que encara opera una forma de funcionar, com tu deies, molt vertical, no? És a dir, és l'administració i són els enginyers els únics que ens poden dir com s'ha de gestionar l'aigua, no? I és una sola empresa qui ens ha d'administrar l'aigua. No és possible, no? No es percep un marc mental en el qual tu i jo, com a veïns i veïnes, puguem gestionar l'aigua, no? Puguem gestionar aquesta aigua de la dutxa, puguem tenir una petita depuradora, no, amb la comunitat de veïns i veïnes, i la puguem reaprofitar a la llar, no? I alhora reduir el consum d'aigua potable i destinar-lo al que realment necessitem, no? Perquè l'aigua potable és molt preuada, costa de potabilitzar, no? En sequera ho hem vist, no? Necessitem preservar l'aigua potable. Per què no reduir aquest consum? Nosaltres ho tenim clar, no? Perquè evidentment el mercat de l'aigua, que no és un mercat, però avui dia es concep com a mercat, està en mans d'empreses privades. Aquestes aigües no passen pel comptador, no es facturen. Llavors són un estalvi en la teva factura. Què vol dir? Menys benefici per a una empresa privada, no? Per tant, fins que no es desprivatitzi la gestió de l'aigua, fins que no canviï aquest marc mental, no, d'entesa en el qual l'administració i les empreses són els únics que poden gestionar l'aigua, fins que no cedim eines de gestió, no, i fins que no confiem en la ciutadania i en les seves capacitats que tenen per cuidar l'aigua i gestionar-la, no hi haurà un canvi. No? I també ho veiem, no només a Barcelona, no, en aquest cas de les aigües pluvials i grises, sinó també amb el govern. No? L'anunci d'aquest nou govern socialista és anem a desvincular-nos de la pluja, no? Anem a fer que el 70% de l'aigua que beu Catalunya sigui aigua que no depengui de la pluja. Això és Matrix, no? Això és impensable. El cicle de l'aigua comença amb la pluja, els aqüífers i els rius es recarreguen amb la pluja, no? És un marc molt, molt tecnooptimista, no? Anem a fer aigua dessalada, aigua regenerada, no? Anem a alimentar aquestes empreses privades, no, que ens han venut durant molts anys, no, que això és l'única solució, una solució de nou vertical, grans infraestructures, per tant, molts diners al darrere. I què fa aquest govern? Deixar de banda inversions que tenen a veure amb el territori, municipals, no, amb la gestió comunal, no, com és l'aigua pluvial, l'aigua grisa, i que tenen molt potencial, no, perquè tenim ciutats com Sant Cugat que ho han fet amb ordenances municipals i que han reduït al voltant del 20% el seu consum d'aigua, no? Per tant, hi ha molt potencial amb estalvi, amb gestió d'aigua que camina cap a aquesta gestió comunitària de l'aigua, no? Que aquí a Catalunya és gairebé inexistent, però que aquests marcs, no, governamentals i empresarials no permeten que avanci.
Sí, també, bueno, hi ha un petit tema, no? Que quan estàs en plena sequera, com la que hi ha hagut, i el vàter, no? Tirar, encara que siguin 4 litres d'aigua perquè hi ha vàters diferents. I és curiós, no? Això dels vàters secs, no? Es diu així en català, els vàters secs que fa anys que existeixen i que en particular, no, des del moviment Premba Cultural s'ha insistit molt sobre l'absurditat, no? De, bueno, diguem les coses com són, de cagar, no? En aigua potable quan tenim problemes, que no és, bueno, sé que s'han fet coses, però es podria desenvolupar molt més aquesta pràctica de, que després et pot servir pel compostatge, pels jardins, etc. O sigui, és bastant virtuosa. En aquest sentit, hi ha alguna localitat, saps, potser a Catalunya, o s'impulsin aquestes mides de, potser als ajuntaments, o que comencin a arribar aquestes pràctiques virtuoses, no?
Doncs la veritat no ho conec. Sí que coneixem a gent que impulsa, no?, els vàters secs, i que estan en contactes amb l'Ajuntament de Barcelona per promoure'ls en esdeveniments públics. Sabem, no?, i hem estat, no?, en esdeveniments que organitzen, no?, per exemple, Can Masdéu, no?, diferents grups i moviments socials que aposten, no?, per aquestes infraestructures, no?, molt més sostenibles amb el consum d'aigua, però evidentment el que cal aquí és un suport de l'administració i que l'administració ho entomi com a propi, no? En tot cas, hi ha moltes solucions, no? Hi ha diverses, i el nostre enfoc és posar-les totes en joc, no? Evidentment, com en l'ecologia, una única solució no funciona, no? Una única forma de funcionar no és resilient davant de diferents canvis, no? El canvi climàtic ho demostra, no? Necessitem posar en marxa diferents solucions perquè segurament una fallarà, no? I per tant necessitem jugar amb vàters secs, necessitem jugar amb aigües pluvials i grises, necessitem també jugar amb aigua regenerada, necessitem també jugar amb reduir els consums, necessitem jugar amb implantar parcs, no? Per sobre de l'asfalt perquè retengui l'aigua de pluja i la faci filtrar als aqüífers que més tard, no?, nosaltres bevem d'ells, etc, etc, no? La clau i la riquesa està en la diversificació de les mesures i sobretot en entendre que l'aigua és un dret humà, és un bé comú i que no hi ha espai al lucre, no?, quan parlem d'aigua. En principi, la gestió pública o la gestió comunitària és que no hi ha un lucre, no? Quan parlem de l'aigua, parlem de gestió mercantil o gestió no mercantil, no? Una gestió pública pot ser mercantil si genera beneficis, no? Però el que veiem és que tota gestió pública a Catalunya, no?, que ha anat impulsada darrere d'un procés de remunicipalització, tot ho reinverteix en el propi sistema, no? I és molt més eficient, no? Perquè quan tens un operador privat, l'operador privat té un marge de benefici, no?, que quan hi ha gestió pública aquest marge no existeix, no? I per tant aquest marge podem decidir què fem ell, el reinvertim en el sistema o fem que les tarifes siguin més barates, o amb dues, una combinació d'amb dues, no? En canvi, amb la gestió privada això no hi és, tret d'altres casuístiques que encareixen la gestió privada, no? L'impost de societats que ha de pagar una empresa privada, publicitat, etc, etc, no? De fet, aquí a Catalunya, la pròpia ACA, no?, el propi regulador, l'Agència Catalana de l'Aigua, el seu últim informe que analitza, no?, els preus de l'aigua, diu que la gestió pública a Catalunya el 2023 és un 30% més barata que la gestió privada, no? És a dir, les dades ho confirmen. A Barcelona, nosaltres vam analitzar la tarifa de l'aigua i la meitat dels costos són costos no associats al servei de l'aigua, no? És a dir, estem pagant sous a directius molt inflats, publicitat, el cànons que no tenen res a veure amb el servei de l'aigua i que a sobre, si mai remunicipalitzem aquest coneixement, no?, el cànon del know-how, que és el coneixement privat de l'empresa, no?, tot allò que necessitem, que pretesament necessitem per fer funcionar el servei, si l'empresa marxa, això s'importa, no? És tot un coneixement que hem pagat els veïns i veïnes amb la nostra butxaca, però que un cop marxa l'empresa no es queden al servei, no? Per tant, és molt pervers, no? Totes les dades ho diuen, la gestió pública és molt més barata, no? Per tant, no hi ha excuses per no apostar per aquest model i l'única justificació que avui dia, des del nostre punt de vista, permet apostar per la gestió indirecta és afavorir els interessos econòmics de certes empreses. A les societats occidentalitzades, no?, a Catalunya, Espanya, Europa, l'aigua és un servei prestacional, no? És a dir, hem entès i assumit que és l'administració, que són els ajuntaments, qui ens la proporcionen, no? És un servei públic i, per tant, és responsabilitat de l'administració. Des d'ECF, des d'Enginyeria Sense Fronteres, el que hem vist és que molt sovint a Amèrica Llatina i al sud global, o bé sigui perquè l'estat del benestar, no?, i l'administració no arriba, o bé sigui perquè tenim comunitats, no?, molt més fortes, no?, i que es proveeixen dels seus serveis, allà existeix la gestió comunitària de l'aigua, no? És a dir, les pròpies societats, no?, les pròpies comunitats gestionen elles l'aigua, no? I Enginyeria Sense Fronteres hem vist que és un model molt interessant en tant que implica la comunitat, no?, que cuida i beu de l'aigua, i no hi ha tercers actors, no? Quan aquí a Catalunya parlem d'un servei prestacional, no?, que és responsabilitat de l'administració, és l'administració qui tria, qui el gestiona, no? O ho faig de forma pública o ho fa una empresa privada, no? Hi ha imperat aquí a Catalunya que ho faci una empresa privada, no? Per tant, aquí hem delegat la gestió a un tercer que no té idea de qui és la comunitat, que no té idea de què necessita la comunitat, no? Perquè alhora aquest tercer, el Consell d'Administració, es troba a França, no? Perquè, com dèiem, Aigües de Barcelona forma part de Veolia, no? Tot un conglomerat d'empreses que els és igual els interessos de la comunitat catalana, no?, dels diferents ajuntaments. Per tant, la gestió comunitària és molt interessant en el sentit que deixa de banda els debats entre gestió pública o gestió privada i els assumeix com a propis, no? La pròpia comunitat gestiona l'aigua, la pròpia comunitat decideix on s'invertirà, la pròpia comunitat, amb tots els veïns en assemblees, decideixen quan volen pagar per l'aigua, quan és just, no? Què fem amb el gruix de la població que no pot pagar l'aigua. És una concepció molt interessant, també perquè en moments de crisi fa que la ciutadania, no?, que la comunitat tingui coneixement i pugui abordar la crisi, no? Aquí, si ens tallen l'aigua, segurament no sabrem què fer, no? Perquè hem perdut el coneixement ancestral i tradicional, no?, que fa potser 50-100 anys teníem, no? A Montjuïc moltes cases tenien dipòsits d'aigua pluvial, no?, perquè no estaven connectades a la xarxa urbana. Per tant, des de l'aprenentatge, els projectes de cooperació que tenim a ESF, hem après, no?, d'aquesta gestió comunitària i l'hem intentat traslladar en els moviments socials en els quals militem, no? Aigües Vida, la Red d'Aigua Pública, el Moviment Europeu de l'Aigua, i hem intentat trobar la fórmula, no?, de traslladar aquests coneixements en la possibilitat que ofereix les societats d'avui dia, no? Evidentment, no té sentit, no?, que de cop li diguem a la societat, no?, barcelonina, gestionem l'aigua, no?, perquè tenim un model de funcionament diferent, no?, del que té Amèrica Llatina, per exemple, on tenim projectes de cooperació. Però sí que hi ha fórmules en les quals podem participar, no?, o podem tenir l'oportunitat de fiscalitzar i decidir, no?, com per exemple ha trobat Terrassa un cop ha recuperat la gestió pública, que és crear un observatori ciutadà de l'aigua on la ciutadania pot participar i pot incidir en la política pública en allò que és fonamental, no?, que és quan pago jo d'aigua i on s'inverteix, no? I per exemple, alguns èxits, no?, d'aquest observatori de l'aigua, han treballat, no?, amb l'empresa pública i amb l'Ajuntament, en el si de l'observatori, una instrucció d'instal·lació de comptadors socials, no?, entenent que hi havia una problemàtica, que és que aquelles famílies, no?, que estan ocupant en precari, és a dir, que ocupen habitatges perquè no tenen capacitat, no?, de tenir un títol habilitant, no?, ja sigui una hipoteca o un contracte, i que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, doncs aquestes famílies o persones se'ls denega l'accés a l'aigua. Per què? Perquè no tenen un títol habilitant d'habitatge i, per tant, no poden tenir accés a un contracte i, per tant, no tenen accés a un comptador, no? L'Observatori de l'Aigua va veure que això era un problema i va crear una instrucció d'instal·lació de comptadors socials, un exemple. Fa poc també han analitzat la revisió tarifària, no?, i han proposat canvis, no?, per fer que la tarifa sigui molt més justa, per fer que sigui molt més redistributiva, no?, és a dir, que els primers litres tinguin un preu molt barat i que es penalitzi a qui més consumeix, no? I per tant, són les fórmules que hem trobat en la nostra societat per permetre aquesta participació, per permetre que la ciutadania tingui coneixements, no?, tingui eines, no?, de fiscalitzar i de participar en la gestió de l'aigua. És una miqueta la feina que fem des d'ESF. Enginyeria Sense Fronteres fa molts anys que participem de la plataforma d'acuerdos públicos i comunitarios de les Amèriques, i la majoria de projectes de cooperació que tenim i que treballen l'aigua, treballen amb juntes d'aigua, no? Treballen amb aquestes comunitats que gestionen l'aigua, no? I aquestes comunitats, al final, el que han trobat és que la unió fa la força, no? Molt sovint les empreses privades no necessiten unir-se, tot i que molt sovint tenen, no?, la patronal, no?, que defensa els seus interessos, però la seva força són els diners, no? En canvi, la força del qui menys té és la unió, no? I per tant, a Colòmbia i davant de certes polítiques neoliberals, no?, que han imposat la privatització, no? També en la gestió comunitària, en el sentit que obliguen a les juntes, no? I aquestes organitzacions comunitàries d'aigua a complir uns paràmetres que no poden complir, perquè complir-los implica delegar certs serveis, implica tenir una tecnologia, no? Per depurar l'aigua, no? Per comptabilitzar l'aigua que no tenen, i que molt sovint ens hem de preguntar si cal o no aquesta tecnologia, no? Perquè evidentment qui demana, no? Aquestes millores normatives és el sector privat. Doncs aquesta gent el que ha fet és unir-se, per exemple, avui dia, per demanar al Congreso una llei que reconegui la gestió comunitària com a pròpia, no? Perquè a Colòmbia no es reconeix la gestió comunitària com una forma de gestió, no? Sinó que reconeix la gestió pública o la gestió privada, no? I ells el que demanen és una llei pròpia que reconegui que ells també gestionen l'aigua, que ells també tenen cura de l'aigua, i que per a ells els ha d'imperar uns paràmetres diferents, perquè que imperi els mateixos paràmetres pel sector privat vol dir que ells es veuen obligats a privatitzar, no? Que entrin empreses a complir aquests paràmetres que no poden i que, com deia, molt sovint no calen, no? Perquè com hem vist a ESF, amb els projectes que tenim i amb les estades que hem fet amb elles, gestionen molt bé l'aigua, no? La qualitat de l'aigua és molt bona, tots els diners, no? Que recapten els inverteixen en el sistema, tenen juntes, no? I assemblees que ells mateixos decideixen què volen fer, on volen invertir, quan volen pagar, i per tant són models que funcionen i són models que apoderen la comunitat, no? I que la fan molt forta, no? Davant la gestió de l'aigua i davant diferents crisis com pot ser una sequera o inundacions. Nosaltres, quan hem estat en trobades amb la gent, no? De la PAPC, de la Red Vida, no? De gent de Llatinoamèrica, ells comencen, no? A intentar quantificar amb dades, no? Quanta gent són, i estan veient que representen segurament potser la meitat del pastís, no? És a dir, no hi ha dades, no? Però les poques dades que tenen confirmen que la gestió comunitària és majoritària, no? En certes regions, a Bolívia, a Colòmbia, a Xile també hi ha molta gestió comunitària, no? És a dir, allà on l'Estat no arriba o allà on les comunitats són fortes, són elles qui gestionen l'aigua, no? I per tant, aquesta intenció, no, d'obtenir dades també les enforteix, en el sentit de dir, ostres, no estem soles, som moltes, segurament som la majoria, i per tant necessitem que l'Estat ens reconegui com a tal. Perquè si l'Estat és qui ha de garantir, no, el benestar i els serveis públics, ha d'entendre que nosaltres també som Estat, no? Que les comunitats som Estat i que per tant necessitem recursos i necessitem ser reconegudes com a tal amb unes lleis concretes que siguin consensuades amb elles també, perquè són actors vàlids, no? A l'hora de coproduir política pública.
Clar, és el que expliques, no? Que també es poden organitzar perquè l'Estat no arriba fins a aquestes... És una qüestió interessant, aquesta.
Aquesta visió l'hem tingut molt a ESF, jo crec que és una visió que tenim molt des d'aquí, però quan parles amb comunitats d'allà, ells tenen una visió molt diferent, no? Que és, bueno, no és tant que no arribi l'Estat, és que nosaltres hem anat més ràpid, no? És que segurament a l'Estat no li ha calgut arribar perquè nosaltres ja ens hem organitzat, no? I funcionem de la forma que volem, no? No només amb l'aigua, no? També amb altres béns comuns, no? Llavors és un aprenentatge brutal que aquí no tenim i que crec que és molt interessant, no? I que organitzacions com la nostra, que treballem la justícia des d'un prisma, no, global, és molt interessant, no, agafar aprenentatges del sud global i portar-los cap aquí, no, com ens poden servir per fer prosperar el que nosaltres volem, no, que és fer que la ciutadania sigui conscient, com a mínim, i que tingui capacitat de decidir, no?
Clar, imaginant aquest procés de Terrassa o de que això, pues, pugui implementar una mica aquí, o a l'àrea metropolitana de Barcelona, clar, l'Estat sí que està, o sí que ha anat ràpid, sí que està, aquestes multinacionals estan ben implantades. Com fer-se un espai comunitàriament, no? Imaginant-nos.
Bé, aquest estudi diu l'Estat nunca ha estado. Jo diria més aviat l'Estat sempre hi és, però a quins interessos respon, no? És a dir, sempre es parla de quan parlem d'aigua i de privatització, no? I d'aquestes polítiques neoliberals, que són polítiques de regularitzen, no? Nosaltres considerem que tot el contrari, no? És a dir, fan molta normativa però per afavorir els interessos privats i corporatius, no? És a dir, la forma de funcionar, no? La globalització s'ha introduït molta nova norma, no? Molta regularització, no? Però a favor de certs interessos, no? I això aquí també ho hem vist, no? La llei del contracte del sector públic, sense anar més lluny, afavoreix a l'externalització de serveis, no? La racionalització de l'administració fa que l'administració tingui les ales tallades, no? Per contractar personal, per fer front, per exemple, al que demanden els serveis públics, no? És a dir, tenim normes, no? Que s'han cuinat per tal que l'administració funcioni d'una forma concreta, no? Però alhora també fa anys que tenim societat civil i cert municipalisme i certs governs, no? Progressius, no? D'esquerres, que han intentat fer canvis, no? I amb l'aigua ho hem vist, no? Amb l'onada de remunicipalització. Des del 2010 a Catalunya més de 40 ajuntaments han recuperat la gestió pública de l'aigua perquè s'ho han cregut. Han entès que l'aigua és un bé comú, que és un dret humà, que no la podem deixar al marge i a mercè dels interessos corporatius, no? I per tant, ho han tingut molt difícil, no? Perquè l'Estat, no? I el govern tenen certes normes que afavoreixen, no? Com deia, l'externalització, no? Avui dia privatitzar l'aigua pots fer quan vols, però recuperar la gestió directa només ho pots fer un dia, que és quan s'acaba el contracte, i ho has de justificar molt bé fent estudis que demostrin que la gestió directa és molt més eficient, no? Per tant, el que necessitem és una administració pública, un estat, no? Que realment tingui la voluntat i l'interès de vetllar per valgui la redundància, per l'interès públic i comunitari, no? Que és el que avui dia no fa i que, per tant, faci i que posi en marxa una modificació de lleis que avui dia afavoreixen l'externalització, no? Que afavoreixen el lucre. I que amb l'aigua ho veiem, no? Avui dia, amb les últimes eleccions municipals aquí a Catalunya, el panorama municipal ha canviat, el panorama també estatal, no? I les comunitats autònomes ha canviat i els lobbies econòmics això ho aprofiten, no? I avui dia estem patint atacs contra la gestió pública. Veiem lobbies, no? Que ataquen la gestió pública de Terrassa, la gestió pública de Valladolid, amb fake news, no? Amb mentides a través de lobbies, no? Que pretesament són observatorios, servicios urbanos independientes, no? Però que rascant una mica veus que darrere hi ha els lobbies de sempre, no? Però avui dia ells es veuen sense por, no? No els hi tremola el pols. Per què? Perquè tenim uns governs que caminen, no? De nou cap a aquest neoliberalisme, no? 2.0 o 3.0, com li vulguem dir, que és molt perillós, no? Pels serveis públics i, per tant, és essencial que hi hagi moviments socials, que hi hagi acadèmia, que hi hagi societat civil organitzada, fiscalitzant i posant en valor el que són els serveis públics i lo perillós que és deixar-los a mercè del lucre, no? Perquè ho hem vist, no? La privatització no funciona, ho hem vist arreu del món, ho hem vist aquí a Catalunya i estem en algunes regions un altre cop en trinxera, no? La defensa d'aquests serveis públics. París és un exemple per la lluita per la gestió pública de l'aigua, perquè és la primera ciutat, la més gran d'Europa, que recupera la gestió pública, que remunicipalitza, i ho fa el 2010, i ho fa precisament en un estat, no?, que és el francès, que és l'estat on es troben les dues multinacionals, en el seu moment, més grans del món a nivell d'aigua, que és Veolia i Suez. No? A París operaven aquestes dues, i amb un canvi de govern, no?, entren els verds, no?, i per tant hi ha la majoria progressista i d'esquerres, assumeixen que l'aigua és un dret humà, no? El mateix 2010, no?, les Nacions Unides la reconeixen com a dret humà, l'aigua és un bé comú, totes les problemàtiques, no?, que la privatització ha causat, a França també molt concretes, no?, talls d'aigua, increments tarifaris, etc., doncs hi ha la voluntat per canviar-ho. I prospera, però evidentment amb molts entrebancs, no? Evidentment amb molta judicialització, amb molts atacs, no?, contra la classe política que va liderar aquests canvis, etc. Però París obre la porta a que moltes altres ciutats europees ho facin, no? I de fet aquí a Catalunya París inspira la onada de la remunicipalització, no? De fet el 2010 també petits ajuntaments de Catalunya s'atreveixen a remunicipalitzar arran de l'estela que obre París, no? Perquè demostra que és possible que en una ciutat molt gran, una ciutat europea, en una ciutat on, on manaven, no?, aquestes grans empreses, és possible, no? I per tant, això és inspirador i és el que és l'estela, no?, per fer que des del 2010 avui dia a Catalunya tinguem més de 40 municipis que han recuperat aquesta gestió pública. I es diu fàcil, no?, 40, però evidentment a darrere hi ha hagut molta judicialització, més de 30 judicialitzacions, no?, és a dir, cada vegada que un ple democràticament ha decidit remunicipalitzar, és a dir, ha decidit recuperar la gestió directa, perquè abans hi havia gestió indirecta, s'ha trobat els tribunals, no?, amb aquestes grans empreses, aquest gran grup que és Agbar, els tribunals, Terrassa, per exemple, sense anar més lluny, s'ha trobat amb una campanya de difamació, els diaris obrint portades dient que la remunicipalització no funcionaria i ha funcionat, han pogut estalviar, han pogut reinvertir en el sistema, les tarifes de Terrassa són molt més barates en comparació allà on hi ha gestió privada, però la pressió és molt forta, no? Inclús l'alcalde, no?, l'actual alcalde, que era l'alcalde del seu moment, Jordi Ballart, va patir amenaces, denúncies, difamació, no?, atacs contra la seva família inclús, és a dir, hi ha molt interès econòmic darrere de l'aigua, no? I 40 remunicipalitzacions es diu ràpid, però realment té a veure amb que hi ha una voluntat política i social de recuperar l'aigua entenent-la com a bé comú. París també crea un observatori quan ho fa, no? I Terrassa és el que agafa com a inspiració per crear l'Observatori de l'Aigua de Terrassa, no? I són aquestes pràctiques de democratització que caminen no només a recuperar la gestió pública, perquè nosaltres tenim molt clar que la gestió pública per se no és la panacea ni la solució, sinó és que es permet la fiscalització, sinó és que es permet l'accés a la informació, sinó és que es permet la transparència en la gestió, no? Perquè nosaltres com a ciutadans hem de tenir el dret, com a mínim, el dret a poder conèixer, a poder conèixer els comptes de resultats, no? Quan cobren els directius, quina és la tarifa a l'aigua, quines inversions es fan, si la tarifa és justa o no, i a poder proposar canvis, no? I això, la fórmula que hem entès que ho pot afavorir són observatoris. Hi ha altres fórmules, a París, per exemple, a Lió, han trobat que la fórmula és que el Consell d'Administració de l'empresa, la ciutadania, tingui dues cadires, per exemple. Fórmules hi ha diverses eines, hi ha moltíssimes, tenim moltes a explorar, perquè evidentment aquestes eines que tenim avui dia també tenen les seves contradiccions i les seves limitacions, no? I per tant ens trobem en constant evolució i en constant pensament per enfortir els serveis públics i per permetre que la ciutadania pugui participar, fiscalitzar i per fer que els serveis públics siguin transparents. Perquè com deia, per se, la gestió pública no és garantia de res, si no hi ha un interès públic que el vetlli l'administració i la ciutadania també.
Sí, la municipalització de l'aigua és un primer pas, treure-la de les mans privades, no?, dels interessos purament privats, i després hi hauria potser un segon pas, si ho entès bé, que seria una mena de governança públic-comunitària.
Exacte.
Com amb aquests observatoris de vegades, no?, públic comunitari, no? Podria ser una manera de definir-ho?
Sí, de fet la remunicipalització no només té a veure amb la recuperació de la gestió directa, de la gestió pública, sinó que també inclou les nocions de democratització, de participació, de justícia social i ambiental, i això ha quedat molt ben palès, no?, en tota la literatura, no?, i en tota els casos, no?, empírics que s'han generat, no?, perquè molt sovint també, no?, els detractors de la remunicipalització molts cops han dit no, és que aquí no hi ha res a remunicipalitzar perquè la competència, no?, el servei ja és municipal. Això és cert, però per nosaltres la remunicipalització no té a veure amb assumir la competència com a pública, perquè això, si més no, a Catalunya, a Espanya i a la majoria de llocs d'Europa ja ho és, sinó que té a veure amb recuperar, no?, aquesta noció de sobirania que té molt a veure amb la democratització, amb la transparència, amb l'accés a la informació, amb la capacitat de participació i de decidir, no? Perquè la competència sempre ho ha sigut de pública. Tenim llocs del món com a Xile, on opera Agbar, no?, i tot el mercat de l'aigua està majoritàriament en mans d'Agbar, on la propietat és privada, no? I allà podríem parlar de remunicipalització, de renacionalització, no? Entenent que la propietat allà és privada, però no és el cas d'aquí, no? I en tot cas la remunicipalització inclou aquestes nocions, no? I per tant no és només gestió directa, sinó permetre la democratització d'aquests serveis, no? Que és el que per nosaltres és essencial per fer que la governança, no? sigui forta. Fa uns anys, a Enginyeria Sense Fronteres i el grup d'aigua ens vam preguntar com aterrava l'ecofeminisme en la gestió de l'aigua, no? I per què? Perquè l'aigua és un sector molt masculinitzat, no? Tal i com es configura avui el sector, no? Que encara és molt vertical, impera la privatització, impera el coneixement enginyeril, no hi ha espai, no? A altres visions, a coneixements diversos, no? A coneixements ancestrals, i evidentment l'enginyeria és una disciplina molt masculinitzada i això es pot comprovar, no? Amb els consells d'administració, amb els quadres directius, no? De les empreses, que és un sector molt masculinitzat, no? Però alhora l'aigua és un bé comú, l'aigua és un dret humà i el que veiem, no? És que les externalitats socials sempre se les carreguen les dones, no? Enginyeria Sense Fronteres treballem de la mà amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que són assemblees, no? que persones, no, que pateixen, no, en la seva pròpia carn, no, la pobresa energètica i hídrica, es troben, no, per entendre, no, que no és culpa seva, sinó que és culpa del sistema, no, per perdre aquesta culpa individual i entendre que és el model privat, no, dels serveis bàsics que ha causat, no, aquestes externalitats i injustícies, i el que veiem en aquestes assemblees és que la majoria de persones són dones. També ho veiem amb les poques dades a les quals hem tingut accés, no? La majoria de persones que accedeixen, per exemple, a una tarifa social, a bonificacions, al comptador social, són dones, no? Les persones que van i piquen la porta a serveis socials són dones, no? Per tant, veiem, no, que el sector està molt masculinitzat quan parlem d'esferes altes, esferes que mouen beneficis, esferes que mouen espais de decisió, però veiem, no, que l'aigua té molt a veure amb la feminització de la pobresa, amb les desigualtats de gènere que imperen en la societat i que, per tant, nosaltres, no, com a un actor de la societat civil que treballem per fer que l'aigua sigui un dret humà i un bé comú, vam veure que hi ha un desajust que cal millorar, no? I per això vam veure com introduir aquesta visió ecofeminista en l'aigua, no? I per què ecofeminista, no? Perquè l'ecofeminisme integra les dues visions, no? La visió de l'ecologisme amb la visió del feminisme, no? Entenent clàssicament, no? Per exemple, no, Llatinoamèrica, la Pachamama, no? Entendre, no, els ecosistemes, no, com a vius, no? I la relació que tenim amb els ecosistemes i no des d'una relació de dominació, que és una visió molt, molt patriarcal, no? Molt, molt, molt masculina, i alhora entendre, no, com fan els feminismes, que hi ha desigualtats de gènere, no, en les nostres societats, i que amb els béns comuns tenen molt a veure amb qui fa cura d'aquests béns comuns, no? Que normalment són les dones, no? I quants coneixements hi ha, no, darrere de l'aigua, que no és només l'enginyeril, no? Com dèiem, no? També és l'ancestral, és el coneixement de les nostres àvies i de les nostres avis, és el coneixement ambiental, és el coneixement antropològic, no? Llavors, la visió ecofeminista vol integrar aquests coneixements, no, en la gestió de l'aigua, i vol desmasculinitzar les esferes de decisió i vol crear espais de decisió, no, com dèiem, no, amb observatoris, amb consells d'administració molt més paritaris, no, amb quan parlem de gènere, etc, etc. Estem com en una cruïlla, no? És a dir, la crisi climàtica ens ha fet veure que no podem seguir com hem seguit fins ara. I, per tant, la nostra visió, no, analitzant el context, el català, l'espanyol, però també el global, és que estem en una cruïlla, no? Hi ha una visió tecnooptimista, no, que diu que la tecnologia ens salvarà, que la tecnologia és apolítica, no, que és neutra i que ens salvarà, no, que desalinitzant l'aigua tindrem aigua, que regenerant l'aigua tindrem més aigua i que l'aigua no s'acabarà i que l'economia pot seguir tal i com l'hem cuinat, no? Una economia, no? Un model econòmic molt concret que expolia, no? Que genera zones de sacrifici, que vulnera drets humans i que és una economia que no volem, no? Però ens diuen que això pot continuar, no? I alhora veiem una altra visió, que és la que nosaltres impulsem i creiem que cada dia és més majoritària, i és que el planeta té uns límits, no? I que el creixement té uns límits i que el creixement econòmic té uns límits, no? Que en aquest cas és l'aigua, no? Sense aigua l'economia no pot créixer i ho hem vist en moments d'escassetat, no? I per tant, el futur que imaginem és el present que estem construint, no? Que és entendre aquests contextos de crisi i escassetat com a oportunitat per a reformular les polítiques públiques, com a oportunitat per a sensibilitzar i fer entendre a la ciutadania que hi ha uns límits i que és el model el que no funciona, no? Que no és el consum individual que fem el que hem d'abordar, sinó que és aquest model de societat, no? d'economia global que ha de canviar, no? Perquè és una confrontació, no? Entre el benestar de tothom o la riquesa d'uns pocs, no? I aquests moments d'escassetat i crisi creiem que es poden aprofitar com a oportunitat, no? Per a posar en boca, no? de la ciutadania i generar i posar sobre els debats públics i polítics aquesta necessitat, no? De canviar i de caminar molt en concret amb l'aigua cap a la gestió de la demanda, no? Avui dia, no? La cruïlla és gestió de l'oferta, posem més aigua al sistema, o gestió de la demanda, no? Anem a reduir consums i a pensar i a mirar tot el pastís, quins són els consums insostenibles i on volem i podem reduir, no? Per tant, aquests moments de crisi nosaltres veiem com a oportunitat per abordar, no? Aquest decreixement, no? Un decreixement just, no? Perquè no tots podem decreixer per igual, no? Hem de ser conscients que aquesta crisi l'han causat unes elites, l'han causat uns consums concrets, no? D'una part molt petita del pastís, no? Que és on hem d'abordar aquestes polítiques i que aquests moments de crisi són oportunitat per a fer-ho, no? Evidentment és una miqueta naïf no creure que aquests poders, no? I aquests estats, no? Feixistes, no? Neoconservadors, aprofiten aquests moments de crisi també per a impulsar, no? O reimpulsar la seva agenda, no? De col·laboracions publico-privades, privatitzacions, despossessió de terres i recursos, etcètera, etcètera, no? Però, evidentment, hem de confrontar això amb la força que tenim, no? Que és les majories, no? El nostre discurs, les enquestes ho diuen, no? És majoritari al carrer, no? Quan tu demanes què prefereix la ciutadania prefereix gestió pública, la ciutadania amb la sequera ja ho ha dit, prefereix restriccions en el sector turístic, la ciutadania prefereix gestió a la demanda, no? Hi ha un consens social que l'hem de traslladar en l'esfera de presa de decisions, alhora que traslladar aquesta esfera de presa de decisions també cap a la ciutadania, no? Que és el que intentem fer des de SF.